acabat la seva investigació sobre la preparació del referèndum del 2017. Ha trobat indicis de diversos delictes, concretament desobediència, però no pas rebel·lió ni sedició. La magistrada ha decidit processar concretament una trentena d'investigats pels delictes de desobediència, com deien, i també malversació, prevaricació i falsedat documental. Ha quedat fora de la llista d'investigats el jutge Santiago Vidal. Des del govern català, el president Quim Torra, en una breu declaració institucional, ha titllat d'aberració democràtica el processament d'aquests 30 càrrecs per l'1 d'octubre. També un nom propi de l'actualitat és el de Josep Lluís Trapero, el major dels Mossos, ha al·legat davant de l'Audiència Nacional que no ha compartit ni ha participat en el pla independentista. L'escrit de la defensa amb què Trapero demana l'absolució a l'Audiència Nacional diu que els Mossos no han estat mai al servei d'interessos secessionistes. Àmplia victòria del PSOE, d'altra banda, segons l'enquesta, gran enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que s'ha fet pública avui de cara a les eleccions del 28 d'abril. Els socialistes de Pedro Sánchez guanyarien amb el 30% dels vots, 30,2 concretament. El PP quedaria en segona posició, però només amb el 17%, i Ciutadans amb el 13,6. Units Podem n'obtindria el 12,3. És, amb aquesta enquesta a la mà, molt difícil que a la dreta sumi entre PP, Ciutadans i Vox per desbancar Sánchez de la Moncloa. I a la llibreria Claret de Barcelona es presenta a les 7 d'aquesta tarda el llibre Trencar el silenci, 10 rostres, 10 veus, d'Imma Madeu i Jordi Martínez. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts, són les 5:04. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Els dimarts és el dia de la setmana que toca dedicar 60 minuts a la tercera edat. És el dia que ens ocupa i ens preocupa el respecte a les persones grans, la salut, el que mengen a les residències, la psicologia, com és un dia en una residència del nostre país i tot el que pot tenir a veure amb les persones de l'edat d'or. És també el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals del món de la geriatria per ampliar els nostres coneixements i els dels nostres oients sobre les persones grans. Amb el programa d'avui trobaran novetats mèdiques, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i també del seu personal. En resum, hi trobaran tot el que cal conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com sempre, José Matosses. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda. Benvingut.
Molt bona tarda.
A la consulta del treball social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius. La principal contribució dels avis a les famílies és l'ajuda econòmica. Aquest és el servei més important que realitza la gent gran. Segons el baròmetre d'opinió, per davant de mantenir la família unida o tenir cura d'altres membres d'aquesta. La principal contribució dels avis a la societat en el seu conjunt és l'ajut econòmic, un 37,7%, per davant de mantenir la família unida, un 25,7% tenir cura de les altres membres d'aquesta, un 23,8% a donar afecte, un 23,4% i consells, un 23,1%. En relació amb el tipus d'activitats que comparteix o ha compartit amb els seus avis, el 90,7% s'hi reuneix o s'hi ha reunit per celebrar diades i dies especials com el Nadal o els aniversaris. Un 84,1% li expliquen o li han explicat històries sobre la família. El 69,5% juga o ha jugat amb ells i el 66% hi passa o hi ha passat temporades o viu o ha viscut amb ells. Avui en parlarem a fons, no s'ho perdin. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Manau, bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
Amb aigua una mica.
Bueno, jo crec que m'estava preguntant quan venia avui ara cap a la ràdio i estava plovent i ha caigut calamarsa i tal, sempre sí. Penso, aviam, si està plovent a tot Catalunya, aviam si a la Catalunya rural aquesta pluja és benvinguda o no, perquè jo tinc família a Lleida sí. I, escolta, mai plou bé, eh? També quan parles amb les famílies que són pagesos, sempre
sí,
o plou massa, o plou massa a poc, o massa junta tota la pluja, però...
Jo aquest cap de setmana he estat a les Gunyoles de la Secuita, i estan els pagesos enfadats perquè el cep ja comença a sortir. Ha de ploure, ha de caure aigua. I esperem, diu, que vingui un ram, però el ram no arriba.
Bueno, aviam, avui espero que estigui plovent. M'han posat una foto que un amic des de Sant Cugat i m'ha dit, mira, està nevant. Era una broma. Però ha caigut calamarsa i estava a l'autopista blanca. Però jo he pensat, oi, nevant el mes d'abril a Sant Cugat. Això Sant sí Cugat seria. Del Vallès. I la setmana passada no vaig poder estar amb vosaltres perquè estava a Alemanya. Saps que... Sí, estava visitant residències a Alemanya i va haver-hi una cosa molt curiosa. Estàvem a Nuremberg perquè hi ha hagut una fira molt important allà d'atenció a gent gran i anàvem un grup de persones, d'aquests grups que organitzem a Inforesidències per conèixer com funcionen les residències en altres països. I de sobte anàvem passejant pel carrer de Nuremberg i una persona em diu, ostres, t'has fixat una cosa? Dic, no n'hi ha de nens. No hi ha nens ni nenes petits. Caram. Veies algun bebè, alguna persona amb el cotxet de... I vaig començar a mirar, i és que se'n veien molt pocs, eh? De bebès. Aleshores vaig dir, ostres, sí que és cert. Sí que és cert que si vius a Barcelona i surts... Aquí tenim un col·legi, una escola aquí a prop, o sigui que ara sortiran els nens i els veurem, però sí que és cert que cada vegada se'n veuen menys. Però hi ha una cosa que em va cridar l'atenció després. Mirant estadístiques de les Nacions Unides, a 2019 hem creuat una línia imaginària de l'estadística que és molt interessant. Hem passat a ser un planeta d'avis. Perquè sí. Ara hi ha més, a nivell mundial, eh? Ja no parlem d'Europa o de que a Espanya hi ha molt envelliment o al Japó, no. Al món hi ha més gent de més de 65 anys que de menys de 5. O sigui, podríem dir que hi ha més avis que nets. Sí. I la veritat és que pensant-ho, si dius, ostres, ara a Catalunya més o menys som persones de més de 65 anys, són 18 de cada 100. Podríem dir així, una cinquena part. Tu agafes 5 persones, una de cada 5 és gran. Però passarem d'aquí uns anys, posem 25-30 anys, arribarem al tope, que és una de cada 3 seran grans. I penseu, ui, si ara costa de veure nens a Nuremberg, no sé aquí com serà. I pensant en això, deia, ostres, i com serà ser gran d'aquí uns anys? Perquè avui parlarem, encara no les presento, però tenim unes convidades especials que ens parlaran d'Alzheimer, però d'aquí 30 anys ja no hi haurà d'Alzheimer? I vaig dir, mira, anem a mirar, perquè cada cert temps, saps això que vam dir un dia, busquem en internet totes les coses que prevenen l'Alzheimer. Sí. I deien, l'oli d'oliva, fumar marihuana, i dius, oh, fumar marihuana? I dius, sí, i fer sudokus, i aprendre un idioma, i prendre vi, i prendre whisky, i prendre cervesa. Sí. Tothom diu, hi ha unes frivolitats de les coses, tothom diu. Però el que sí que em va preocupar una mica és que gairebé tots diuen que no es curarà l'Alzheimer, que no tindrem una cura d'aquí, la pastilla contra l'Alzheimer, no.
I el viure més anys...
I n'hi haurà més, clar. I que fins i tot hi ha laboratoris que havien invertit milions i milions en trobar una cura i que ara diuen, potser els diners s'han de gastar en la detecció precoç, en la prevenció, perquè es veu que això de l'Alzheimer, cada vegada que descobreixen una cosa, és com això, que obres una porta i n'hi ha tres de més. I diuen, sí, tothom que té Alzheimer té aquesta proteïna. I de sobte troben gent que té Alzheimer i no té la proteïna. No, o que té... Diuen que és tan misteriós que aleshores potser el que hem de fer és començar a pensar que d'aquí uns anys viurem en un planeta on molta gent serà grans i gent a la que ens estimem, o gent que no coneixem de res, els nostres veïns necessitaran un cert recolzament dels demés. Però per què? Perquè serem nosaltres. I perquè ara estem aquí a la taula uns quants. I només per estadístiques, doncs potser d'aquí uns anys, un de nosaltres. Tingui, i a més, l'opció de no tenir Alzheimer en absolut, si vols garantir, t'has de morir jove. Exacte. Molt jove, eh? Sí, perquè a partir dels 55-60 anys ja comença a haver-hi casos de...
Sí, no? I qui no recorda allò que vols dir el nom d'una pel·lícula i no et surt? Pues,
clar.
Això sense tenir la malaltia.
El que sí que... Però diem una cosa, sí, però no ens preocupem molt si ens oblidem de cosetes, sí? Pot ser un síndrome, però sí que hem d'anar. Ara bé, si t'oblides, si un dia t'has posat els calçotets a sobre del pantaló, sí. Aquí sembla que això és més fumut.
O surts al carrer amb una bossa i dius, bueno, però això és més... amb la bossa.
I aleshores, mira, aquest matí, seguint amb números i a com pot ser el món, te'n recordes quan van venir d'ACRA, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que van venir i ens van dir, estem fent un estudi. Avui l'han presentat aquí. Un estudi que li diuen el caos de la dependència. O sigui, que hi han posat un nom. Doncs pues mira, xifres que han dit. Diu, a Catalunya hi ha 13 persones de cada 100 de més de 80 anys viuen en residències. Això és bo o dolent? Jo diria que el que és bo és saber que, com a mínim, hi ha 13 persones que tenen la necessitat i que aconsegueixen entrar a una residència, perquè no és fàcil. I després una cosa que ens han dit, diu, per què els estats no gasten més en dependència? I ens han dit unes xifres, diu, mira, cada milió d'euros que gastes en atendre a persones dependents de forma oficial, anava a dir, de forma professional, genera 31 llocs de treball. Clar, podríem dir, quan costaria acabar l'atur? No, això ja seria una mica així, no agosarat. Però quan van dient això, però diuen, aleshores, sabem que un milió d'euros gastat en atenció domiciliària, teleassistència, residència, centre de dia, acaba creant 31 llocs de treball o mantenint 31 llocs de treball, en canvi, l'Estat, les comunitats autònomes, molts s'estimen més de donar una petita ajuda perquè la persona dependent els cuidin a casa. Però mira una cosa, a Catalunya el preu que considera la Generalitat de referència per atendre en una residència una persona gran molt dependent és d'aproximadament 1.870 euros. O sigui, a la Generalitat li podria costar a aquesta persona que té dependència, gran dependència, 1.870 euros, però també ho pot arreglar donant-li 300 euros a una filla o a un nebot perquè el cuidi a casa. I a vegades dius, coi, que clar, al final tots són números. Però, clar, quan parlem de números i parlem de grans números, tot es veu d'una forma molt tranquil·la, molt així. Quan darrere de cada número poses la cara d'una persona, d'una família, d'una persona dependent, aquí canvien les coses. I deia, tot això ho vam començar a pensar, ho vaig començar a pensar a Nuremberg, on vam veure una cosa de la qual us parlaré la setmana vinent, que és un model d'atenció en residències que es diu Oasis d'Atenció.
Però si el nom és maco.
Oh, és preciós. Però si us sembla bé això, ja ho parlem la setmana,
setmana vinent.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a És gran ser gran.
I tenim un convidat avui especial. Per presentar-lo vull dir una cosa, que darrerament hem anat tenint convidats que eren de residències, que ens parlaven, ens explicaven com era la vida a la residència, i al final els dèiem, home, i si algú està buscant aquesta residència i vol ingressar, i ens deien, ah, no tenim places. Sí. No tenim places. I aleshores, coi, volíem que vingués també alguna residència que, a més d'explicar-nos la seva experiència, pogués tenir alguna plaça per si alguna persona sent el que ens expliquen i potser vol explorar i potser vol veure. I tenim amb nosaltres amb el Carles Casas.
Hola.
Què tal? Molt de gust i gràcies per venir, que és el director de la residència Els Munts.
Gerent,
de
la residència
Els Munts. El gerent de la residència Els Munts a Sant Boi de Lluçanès. Escolta'm, Sant Boi de Lluçanès, això és una... El Lluçanès no és una comarca, però és com gairebé una comarca dins de l'Osona, no?
Efectivament, el Lluçanès són 14 pobles que formarien una subcomarca dins d'Osona i és un entorn agrícola rural que queda entre Vic, Berga i el que seria la serralada pirineica per l'alçada de Ripoll. És a dir, és aquest triangle que queda entremig. Quan pugem per la C-17, veiem Sant Quirze de Besora, allà cap a l'esquerra. Quan pugem per la de Manresa, veiem Prats del Lluçanès, allà cap a la dreta.
Perfecte. I ens escolta gent de tot Catalunya, o sigui que hi ha gent que dirà, home, esclar, el Lluçanès, on visc, no? Aquí al costat. Però parla'ns una miqueta, com és la residència Els Munts?
Doncs la residència dels Munts és una residència que té 56 places concertades i, a més, té 15 places privades. Dir també que hi ha uns preus molt, molt assequibles. I està situada a Sant Boi de Lluçanès, a la mateixa plaça del poble de Sant Boi de Lluçanès. No és tan rústica com que arribes en allà, obres la porta, hi ha 6 pins i et preguntes què faig jo aquí. No és ben bé això. Estem a la plaça del poble, tens 2 bars, un restaurant, una oficina bancària, una botiga de queviures amb el que no estàs penjat al mig d'una muntanya, però també és cert que és una zona amb un aire molt net, que es menja molt bé, i amb uns paisatges preciosos, no? Tens 2 opcions, diríem. Pots mirar per la finestra i veure el carrer Provença, cotxe, 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 semàfor, o pots mirar per la finestra i veure el Pedrafort que ha nevat, un prat amb vaques... Això és el que jo puc oferir.
Com a Lluçanès no hi ha res.
Home.
Aquesta és la dita.
I una cosa, la gent que viu amb vosaltres, que són bàsicament de la zona, o teniu també gent que ve de Barcelona o de l'àrea de Barcelona o de Tarragona, fins i tot? O qui, qui viu a la residència?
Doncs... la gent de la zona, principalment. Val a dir també que... per la nostra disponibilitat de places, per una banda, però després, per una altra banda, també perquè tenim un personal molt vàlid, que és motor de la nostra residència i que treballa molt bé, fa que siguem una residència molt, molt recomanada per als assistents socials de la zona. Això ens fa apropar-nos a gent de Vic, a gent de Manlleu, a gent de pobles i ciutats que són més grans, que no són estrictament dels 14 pobles del Lluçanès, però sí que majoritàriament, per proximitat, tots sabem que el que millor funciona en una residència és el boca-orella. Mm. El boca-orella és la primera font de màrqueting, ja sigui per part d'un empleat o ja sigui per algú que ha tingut una experiència amb un familiar que ha sigut un resident. El boca-orella en aquests pobles, on tothom es coneix, clar, és molt vàlida. Tant per al bo com per al dolent.
Clar, però una cosa, per tenir boca-orella... calen temps. Quant temps fa que funcioneu?
30 anys de, ah, o sigui 30 anys de residència.
O sigui que heu tingut temps. I una cosa, jo estava pensant, com ja et dic, que volíem alguna residència, sé que teniu alguna plaça lliure, i ara jo crec, abans parlàvem al començar, dius, clar, és que nosaltres no estem a l'entorn metropolità on viu una part molt important dels habitants de Catalunya, però algú... ja sabem, la gent que viu pel Lluçanès us coneix i tal, però ara imaginem algú que viu al carrer Provença i pensa, home, jo ja he anat a 4 residències d'aquí que totes les trobo plenes, o hi ha alguna que no puc pagar. Dic, m'imagino algú que prengués l'opció i digués, va, jo estic disposat a anar-me a Sant Boi de Lluçanès, i penso, normalment la gent pensa anar a poble i s'imagina, bueno, el que dius, els pins i tal, i el menjar. Com és el menjar?
Efectivament, el menjar és una de les coses que nosaltres cuidem moltíssim a la residència, perquè els que ens dediquem a això, i què t'he d'explicar a tu? Que
no, digues.
El menjar és l'experiència organolèptica més potent que queda en arribar a l'adult gran, a la vellesa, en ve baixa, perquè la oïda... va menys, la vista va menys, però el menjar cada dia, doncs, es modifica l'olfacte, el sabor, el tacte. Per una altra banda, se senten en una taula, en una activitat que han fet tota la vida, amb el que estan familiaritzats, la coneixen, i tenen converses, poden establir uns certs vincles, uns enllaços, i el menjar, que sigui bo, és superimportant per nosaltres. Amb el que, donat que tenim un producte de qualitat, de proximitat, boníssim, perquè al tractar-se directament d'una zona agrícola vol dir que tot el producte que arriba a la nostra cuina, és una cuina interna, és quilòmetre zero, que se'n diu ara. I això ens dona molt, molt bona qualitat. Aquesta seria una de les coses que em preguntaves. I l'altra, aquella persona que havia provat 4 residències, que no havia vist una que... o que simplement no la pogués pagar, nosaltres estem oferint la plaça privada a partir de 1.430 euros, amb el que som la residència de tercera edat més a preu, competitiva, d'Osona. Entre altres coses, perquè hem construït tota una zona nova, unes instal·lacions noves, i no les volem tenir parades.
I una cosa, sempre que parlem de residències també diem, una residència són 3 coses. Una residència és un immoble, una residència és un equip de professionals, una residència és una forma de fer les coses. I cada residència pot ser diferent de les altres amb aquestes 3 coses. Vosaltres, en un municipi petit i un municipi que no és una gran ciutat, també teniu els professionals que solem parlar de l'infermer, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i tot això, o heu de treballar d'una altra forma?
Nosaltres hem de treballar d'una altra forma, realment, aquí. És possible que en l'àmbit metropolità sigui molt fàcil trobar un assistent social, Però al Lluçanès és bastant més complicat trobar un assistent social. Aleshores, si hi ha un assistent social, el més probable és que treballi amb nosaltres i, a més, hi treballi molts anys. Això el que fa és que cohesiona molt a l'equip. Aquestes cohesions el que fan és augmentar molt la qualitat del tracte amb el resident i, per suposat, tot el que seran els PIAs, doncs estaran molt, molt enfocats. I estem parlant de gent d'allà que es coneixen potser des de tota la vida i des de petits.
O sigui, sí que teniu infermer i teniu fisioterapeuta. Vale, això és una...
Tenim...
I a més viuen al poble, molts d'ells, suposo.
Sí, i això estabilitza econòmica i financerament a la regió moltíssim. I sí, sí, clar que tenim a tots els professionals. El que ens costa molt és trobar-los. Perquè ens hauríem d'anar a buscar-los a l'àrea metropolitana perquè en les zones agrícoles es coneix que el 70% de la població a Catalunya viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ens costa molt trobar professionals. Si ara una infermera ens diu comencem a fer mans i mànigues per buscar una infermera que tingui ganes de venir això a veure el Pedrafort que ha nevat i amb el prat amb les vaques.
I una cosa, quan parlem, deien, l'edifici, molt bé, el personal, teniu... Quan parlem de forma de fer les coses, vosaltres, si una persona gran o una persona té un familiar gran que té demència, seria un centre també adequat o no us especialitzeu o més... Teniu alguna cosa especial per casos de demència?
Sí, la nostra psicòloga està especialitzada en la malaltia d'Alzheimer, però, tot i això, encara que sí que som conscients de que cada vegada observem que els nostres propis usuaris són gent amb un deteriorament cognitiu més intens, prenem les mesures suficients com per poder rebre aquest tipus d'usuari, encara no arribant als centres específics de persones amb...
O sigui, jo em quedo amb la idea que és el que volíem, no sé si voleu per vosaltres també, volíem tenir la idea de si val la pena, si una persona ara mateix està buscant una residència. Sabem, ens consta que costa molt de trobar una residència adequada a la zona metropolitana. N'hi ha places, però a vegades també la gent, la disponibilitat que té és limitada. O sigui, podem trobar una residència que té unes característiques adequades, que està, diríem, a una hora, més o menys, de Barcelona.
A una hora de Barcelona.
A una hora de Barcelona, i nosaltres convidem a explorar. Aquells que ens truquen a vegades i diuen sí, a InfoResidències trobem residències, però és que no les podem pagar. Aleshores diem, potser també hi ha Sant Boi de Lluçanès, residència als Munts, i a més, si vols dir com poden contactar amb la residència...
Poden contactar de dues maneres. Una és a través de la pàgina web i, si no, també ens poden trobar InfoResidències.
Sí.
Residència dels Munts.
Això, mira, ho hauria d'haver dit jo, eh? Té raó, que està en Residència dels Munts i, a més, té un alt nivell de transparència. Per últim, et volia fer també una pregunta. Hi ha gent que està esperant a tenir plaça pública. Has comentat que teniu places de concert, o sigui que, tenint la plaça pública, podrien demanar i posar-se en llista d'espera. Però també la gent que està en llista d'espera per altres places té una cosa que es diu prestació econòmica vinculada, que és com un petit ajut que tu poses al suplement. Algú amb prestació econòmica vinculada podria anar a la residència dels Munts?
Per suposat. I, a més, nosaltres mateixos gestionem les PEPs, les prestacions econòmiques vinculades al servei. Per suposat que sí, i aleshores, a mesura que va avançant la llista d'espera, doncs s'hi arriba a la plaça concertada. La gestionem nosaltres i, a més, la prestació econòmica vinculada, en molts casos, per a l'import, el muntant que suposa, podria generar en l'usuari un inconvenient, no arribar en el capital suficient per poder entrar en una plaça privada. El que succeeix és que la nostra residència, la residència dels Munts, al ser més competitiva a nivell de preu amb la plaça, amb la prestació econòmica vinculada, és molt més fàcil poder assolir el muntant econòmic per poder pagar aquesta plaça privada mensualment.
Doncs ens havíem proposat avui obrir una expectativa nova, una nova possibilitat. Crec que l'hem fet. Si vols tornar a dir el número de telèfon, aviam si algú li podria interessar.
No he dit el número de telèfon, he dit a través de la web.
Has dit la web?
I he dit Inforesidències.
El tinc al cap fatal. Inforesidències.com, Residència als Munts, Sant Boi de Lluçanès. I si no, suposo que si poses també a Google Els Munts, Sant Boi de Lluçanès,
surt.
Serà fàcil de trobar. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Carles Casas, per haver acceptat la invitació i per haver-nos explicat com és la vida i com és la Residència als Munts a Sant Boi de Lluçanès. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar una cançó. Escoltarem a Lili Marlene, interpretada per Marlene Dietrich. Lili Marlene és una famosa cançó alemana. La seva música fou composta l'any 1937 per al compositor Norbert Schuster sobre el poema d'un soldat anomenat Hans Leib. L'havia escrit l'any 1915 durant la Primera Guerra Mundial. Escoltem-la.
Davor, dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir.
Molt bé, doncs, nosaltres continuem a Es Gran Se Gran. Ara obrirem les línies telefòniques per si hi ha algun oient que tingui alguna pregunta, que vulgui fer alguna pregunta, que vulgui parlar... El que vulgui, doncs, sàpiga que ho pot fer marcant el 93-409-2771 o la línia 2, el 93-409-2772. Es visa en alemany, eh?
En alemany,
ja, sí. Lili Marlene, en alemany.
Hem posat aquesta cançó perquè mentre estava en aquest viatge que hem fet a Nuremberg per visitar residències, vaig visitar jo dels judicis de Nuremberg. Mm-hmm. Saps que després de la guerra els caps nazis, els aliats els van jutjar, els van dir, tenien l'opció que diu, què fem, els matem a tots o els hi donem un judici i que sigui el més just possible. I van optar per això i tenen la sala on es van fer els judicis de Nuremberg, continua existint, és un jutjat molt diferent de com era, tenen un museu, tenen un memorial, i mentre estava per allà vaig escoltar aquesta cançó, que a mi em sonava la de Lili Manrén, Marlene Dietrich, sonava... Sí. I vaig dir, ostres, aquesta cançó em sona de pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, i tu has explicat la història que de qui la va escriure durant la primera, que li van fer, i el que després em vaig quedar parat és que aquesta cançó parla d'un soldat que té una nòvia,
sí,
i aleshores sempre s'acomiaden sota una farola a la porta, sí, senyor, del quartel.
És una cançó d'amor, una miqueta,
sí,
d'amor.
I els guàrdies del quartel li diuen al soldat, vine, vine, que si no entres ràpid, la setmana que ve no la podràs veure. Bueno, i vaig pensar, sempre intentem posar cançons que ens facin recordar, que sobretot els nostres oients que tenen més anys, que els facin recordar del passat, i sempre posem cançons catalanes dels anys 60, diem, bueno, aquesta passada vegada potser ens hem passat una mica i ens hem anat uns quants anys, perquè és de l'any 30 i pico, com has dit, i és molt interessant. I enllacem amb la Borsa de Treball d'Inforresidències, no? Que estem en...
Aquí hi ha el Carles preparat, ja, amb l'ordenador.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforresidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforresidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforresidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Ens deia el Carles Casas que una residència és un lloc on treballen molts professionals, que a vegades costa de trobar aquests professionals, sobretot quan no es viu en un entorn urbà, però nosaltres sabem, Carles Reixac, que sí, que hi ha moltes residències que actualment estan en processos de selecció i buscant professionals. Què diu la Borsa de Treball d'Inforresidències?
Doncs la Borsa de Treball d'Inforresidències el que diu aquesta setmana és el següent. Miri, a la residència Casa d'Avis Família El Cenacle a Subirats busca un treballador social. La residència Primitiva Barba, la residència Llarravi Sant Quirze i la residència Font Pineda busquen, com no, un gerocultor o gerocultora. I l'altra vacant, que cada setmana és Estrella, aquí és Gran Ser Gran, és infermer o infermera. Busquen infermer o infermera Joiners, que és un servei d'atenció a domicili. Busquen infermera també la residència Sitges Park i també la residència... Ah, també he perdut aquesta. El Cenacle també busca. Llavors, el que volíem era, abans de començar amb la borsa de treball de la província de Girona, volíem oferir l'opció al Carles Casas, si té actualment alguna vacant que vulgui omplir, o no?
No, ara mateix...
Ara mateix no.
No necessito.
Vale, perfecte. Doncs fins aquí la borsa de treball, un cop que hem comentat que la residència Centre Geriàtric Maria Gai a Girona té una triple vacant d'infermeria per un costat, auxiliar de farmàcia, que no ho comentem molt, i també gerocultor o gerocultora.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui dimarts ens la fa arribar en Josep des de Terrassa i ens pregunta: la meva tieta li cal anar a una residència degut al seu estat físic. Ella hi està d'acord i ja n'hem vist unes quantes. Però hi ha una que li ha encantat, però és molt petita i no hi ha plaça. Què recomaneu? Ha d'anar a una altra? Digues, Carles.
Sí, que pot anar a la residència dels Munts de Sant Boi de Lluçanès.
Perfecte. Jo, a part d'aquest bon consell que és anar a Sant Boi de Lluçanès, a la residència dels Munts, el que jo volia recomanar és que sí que hi ha aquesta opció de poder anar a una altra residència mentre no hi ha plaça a la que li agrada, però jo també el que recomano és, per què no, preguntar-se en aquell mateix centre que li agrada tant, que està empatiat i no hi ha plaça, si hi ha servei de centre de dia, ja que és una bona forma de començar a agafar la dinàmica del centre i anar també coneixent una mica els professionals. I un consell extra. Es diu poc, però és conegut. Normalment, quan una persona està en centre de dia a una residència i estem en plaça, en cua, diguem, de plaça privada, vale, tot i que hi hagi una llista d'espera, tenen preferència envers la gent que estigui també a punt de llista d'espera, però no estigui al centre de via. Per tant, és recomanable que hi estigui al centre de via per donar el salt més ràpid si cal al centre que li agrada.
Molt bé, doncs ara tenim uns per entrevistar, uns convidats.
Molt bé, doncs una cosa és... tenim, dèiem al començament, una cosa de l'Alzheimer, que fa uns anys es parlava... Ah, no, en 2 anys tindrem la cura, en 3 anys tindrem la vacuna.
Estan estudiant ja...
I sempre hi ha una cosa que al final sembla que ho curen amb ratolins, però sembla que les persones són una mica més complexes que els ratolins, no? Però menys complexes que una placa de vidre on tenen neurones cultivades. Aleshores, hem tingut aquí en aquest programa a metges que ens han parlat de l'Alzheimer, hem tingut a experts que ens han parlat de la psicologia... Però avui parlem potser amb unes persones menys tècniques, però més properes a la persona que pateix Alzheimer, que són els familiars dels que pateixen Alzheimer. I tenim amb nosaltres, molt bona tarda, Immaculada Fernández.
Bona tarda.
I tenim també amb nosaltres la Mercedes Naranjo. Molt, molt bona, bona tarda.
Bona tarda.
I, primero, una pregunta, Immaculada. Vosotros sois de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Barcelona.
Sí.
¿Cómo veis esto de que cada cierto tiempo salgan campanas al vuelo? Además, cuando se acerca el Día Internacional de Alzheimer, siempre parece que tienen un cajón lo último de lo último. ¿Cómo veis cada año y cómo veis estos avances que parece que hay y después no se vuelve a hablar de ellos?
Pues mira, los vivimos como familiares con mucha expectación, ¿vale? Pero al final decimos cautela. Cautela porque todas aquellas familias que tienen una persona recién diagnosticada o en fases iniciales, le creas unas expectativas, unas esperanzas que luego no lo son. Y eso la verdad es que causa bastante ansiedad, ¿no? Y bastante tenemos en las familias el día a día como encima, ¿no?, tener estas expectativas que luego no quedan en nada.
Y Mercedes, tú eres familiar de una persona que tiene Alzheimer, de la teva mare té Alzheimer, y a més... Estàs a la Federació de Familiars d'Alzheimer de Catalunya.
Catalunya, sí.
Aleshores, tenim aquí la representació de l'Associació Familiars d'Alzheimer de Catalunya i la de Barcelona. O sigui, un plaer. Moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut. Hi ha gent que li detecten la malaltia amb ells o a un familiar i que es queden, suposo que deu ser, com si et donessin un cop al cap. Dic, vosaltres, les associacions de familiars... S'adrecen directament a vosaltres molta gent o van com perduts i no saben ni que existiu?
Vas perdut molt de temps, perquè realment quan et donen la notícia... Jo sempre dic que utilitzo la paraula tsunami, no? És com, ostres, i ara què? I a més, moltes vegades, quan t'ho diuen, no t'expliquen què és el que passa. Sí t'expliquen que més o menys què és la malaltia, però no t'expliquen què és el que vindrà, vale? Llavors, la gent hauria d'anar més a les associacions de familiars de les malalties, i sobretot de l'Alzheimer, perquè realment aquesta malaltia té un impacte tan important a tots els nivells, econòmic, familiar, laboral, social... O sigui, t'impacta tant a la persona que l'està patint i els seus familiars, que s'han de recolzar més en aquestes associacions, perquè aquí, tal com heu parlat abans, no? la part aquesta de professionalització, les associacions tenen professionals, tenen aquesta part tècnica que et poden donar el suport des del principi fins a, inclús després de la pèrdua, no? d'aquesta persona, perquè aquesta malaltia és tan llarga i el patiment és tan constant, i també doncs, saber acceptar, saber entendre la malaltia i bueno, saber tirar endavant, que és dur.
I, Immaculada, muchas veces se dice el Alzheimer es una enfermedad que se dice que la padece la persona que la tiene diagnosticada, dice, porque es mentira, que quien la padece de verdad es... los que lo tienen, los que viven a su lado, los que conviven con esta persona. ¿Esto es más una frase hecha o coincide con la realidad?
No, coincide totalmente con la realidad. La enfermedad la padece la persona que le han diagnosticado, pero también todo su entorno familiar y social, ¿no? Además, ahora mismo lo estamos diagnosticando en fases muy iniciales, en fases casi casi premórbidas, y la enfermedad ahora mismo, y hablo de enfermedad cuando hay muchos Alzheimer's, ¿eh? Es lo que decías antes, de cada día se descubre algo nuevo, si está viendo además que no es una enfermedad, es mucha enfermedad de Alzheimer. Hay muchas enfermedades, yo diría, lo dejaría en un enfermedades neurodegenerativas, porque es mucho más que una simple palabra, ¿no?
Se está diagnosticando en fases muy iniciales, en fases cuando ya todavía no hay síntomas de la enfermedad. Esa enfermedad es muy larga, 12, 15 años, y esto afecta, como decía Mercedes, ¿no? A nivel social, laboral, la persona, el cuidador, tiene que cuidar a esta persona. Cada vez la dependencia será mayor, cada vez la necesidad será mayor, las 24 horas del día. Y al final y al principio los cuidadores tendrán que reorganizar toda la familia, su actividad, su vida, en función de esta otra persona, ¿no? Y al final, bueno, pues tienes que pensar, continúas trabajando. Los cuidadores se encuentran en un sándwich, ¿no? Cuidan de los pequeños, de esos que cada día hay menos, cuidan de los pequeños y también cuidan de los mayores y también cuidan de la persona diagnosticada. A nivel laboral, eso, continúas trabajando o tienes que disminuir la jornada laboral para poder cuidar, porque no hay dinero para tener a una persona en casa. Porque cuesta mucho dinero una persona con demencia. Se han calculado, hay estudios de la Confederación Española, que cuesta al año cerca de 33.000 euros entre gastos directos e indirectos. Esto no lo puede soportar nadie. Y por esto a la Administración le viene muy bien que estemos las familias soportando el cuidado de las personas.
Como por 300 euros al mes.
Fíjate.
Y una cosa, a veces, hace un tiempo vino un abogado que era de una asociación, una fundación tutelar, y nos decía, claro, es que el Alzheimer puede ser una enfermedad, pero lo que trae social, jurídico, dice, nos decían casos, dice, una persona, claro, pues que quizá alquila un piso y el piso se queda vacío, pero ya vive de este piso, pues, y de repente dices, uy, ¿y ahora qué hacemos? Pero si ahora ya no puede firmar el piso, pero si ahora no sé qué. ¿Cómo una asociación puede ayudar a una persona que vive así?
Las asociaciones, la de Barcelona, llevamos 33 años de vida, de existencia, ¿no? Fuimos la primera asociación que se creó en todo el Estado español, además. A partir de nosotros salió la federación, éramos asociación en ese momento de familias de Alzheimer de Cataluña, y a partir de aquí se empiezan a montar las asociaciones en Madrid y Pamplona, y a partir de aquí se crea, ¿no?, toda la red de asociaciones. Durante estos 33 años hemos ido creando, organizando servicios, programas a demanda de las necesidades de las familias, ¿no? En un principio, porque va cambiando la enfermedad, va cambiando las necesidades, va cambiando el perfil del cuidador, y van cambiando las necesidades, porque cada vez se diagnostica antes. Y así como antes, en un principio, los enfermos eran personas mayores, personas que estaban en casa, los cuidadores eran sus esposas o esposos, pero eran personas mayores, 60, 65, 70 años. Ahora te pueden diagnosticar una enfermedad de Alzheimer con 50 años. O menos de 50 años, a nivel social, laboral, ¿qué haces con ello?
Cuando te diagnostican con estos diagnósticos precoces, digamos, para entendernos, y todavía no estás muy mal, sino que te lo han diagnosticado cuando todavía mantienes la capacidad cognitiva, claro, claro, ¿no? O sea, ¿vienen a vosotros también personas, sí, que no sea la mujer, el marido, sino que, sí, diga, oye, que me han diagnosticado, sí, Alzheimer,
sí,
¿qué,
sí,
hago?
Sí, sí.
Y en esos casos, ¿cómo se actúa? Porque debe ser diferente, pues, que decir, tenemos, mi madre tiene Alzheimer, que yo,
pues,
¿no?
Pues claro, en este caso tenemos un equipo increíble, como decía Mercedes, tenemos un equipo de profesionales, tenemos psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas, abogados. Auxiliares, nos hemos organizado, ofrecemos toda una ayuda y acompañamiento a la familia en todo el continuum de la enfermedad, desde este diagnóstico inicial hasta después del éxito, es decir, después de que nos ha dejado la persona. Y aquí tenemos toda una serie de profesionales a nivel laboral, social, legal, que van ayudando a la familia en todas las necesidades y en toda la problemática que va surgiendo, ¿no?, en toda la familia. Y en cada momento tienes que ir poniendo un profesional y poniendo encima de la mesa una cuestión que la familia en sí misma no se había planteado, porque somos familias que nunca te hubieras imaginado estos problemas, ¿no?, que te van surgiendo en el día a día. ¿Qué hemos tenido que ir organizando? Así como al principio lo más importante que teníamos hace 33 años era un trabajador social y un psicólogo, porque no sabíamos esto qué es, esto se pega, esto se contagia. Cuando salíamos en el Día Mundial de Alzheimer el 21 de septiembre por la calle, decían, esto que sois una secta vosotros también. Y bueno, era increíble, era esto, ¿no?
Sí. Y una cosa, yo veo, sobre todo ahora con los avances en el hecho de que una persona pueda saber, tengo Alzheimer, cuando todavía mantienes capacidad. Claro, el Alzheimer viene a ser como una lucha, digamos, entre lo que todavía puedes y lo que no puedes. Y quien te ayuda, poco a poco, parte de la ayuda es que vaya sustituyéndote, primero apoyándote, luego sustituyéndote. Esto de la zona gris, que muchas veces nos han hablado, incluso hace poquito hablábamos en Inforesidencias de un blog que tiene un señor americano, de estadounidense, que hace un blog, dice, tengo Alzheimer, y cada semana escribe Y claro, todo el mundo está un poco, a veces un poco morboso, la gente esperando a ver si se equivoca o no, pero la cuestión es, ¿qué consejos dais a las familias? Porque debe ser duro tener a tu padre, a un cónyuge, que cada vez está perdiendo, y tú, claro, lo que querrías es que lo hiciese todo, pero a veces le tendrás que apoyar, le tendrás que llegar a sustituir. ¿Cómo se puede apoyar una familia que hace...?
Es muy complicado. Yo, el caso de mi madre, por ejemplo, se le diagnosticaron con 62 años en un estado muy, muy inicial. Y entender dónde estaba el equilibrio entre lo que ella podía hacer y el instinto de protección que nos sale a los familiares en plan, ostras, tiene Alzheimer, Dios mío, se va a olvidar de todo, es muy, muy complicado. Entonces, sobre todo respetar a la persona, que aunque tenga Alzheimer, es una persona con unos derechos, y empatizar con ella y no olvidarse nunca, ¿no?, de esa dignidad, porque a veces vemos antes la etiqueta de Alzheimer que a la persona, que a nuestro familiar, ¿no? Entonces, bueno, dejarse acompañar por las asociaciones, por las personas expertas, para saber dónde están los límites, cuáles son los indicadores que te alertan, en el que ya quizá ese acompañamiento tiene que ser más una sustitución, ¿no? Entonces, también cada enfermo es un mundo, cada persona enferma es un mundo, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que a mí me ha funcionado con mi madre puede ser que a otra persona no, ¿no? Entonces, el individualizar cada caso, el dejarse acompañar por profesionales y que te sepan ver, ¿no?, ese global de la persona, y no ver que primero tiene Alzheimer, sino ver a la persona primero, es lo más importante.
Sobre todo porque los familiares, cuando nos todas las personas, ¿eh?, cuando estamos en la consulta del médico, ¿no?, y nos dicen el neurólogo, tienes diagnóstico de Alzheimer, la mirada de la persona cambia. Y eso lo nota la persona enferma. La persona que recibe ese diagnóstico, que te miran ya de diferente manera, que es un segundo, un chip. Antes eras Inma, ahora ya no eres Inma. Ahora ya eres Inma, diagnóstico Alzheimer. Y eso es terrible. Y eso no nos damos cuenta los familiares, ¿eh?
Las personas con factor de riesgo, llamamos, no sé, pues que has tenido el padre con Alzheimer o la madre, existe de joven, la persona ha tenido su padre con Alzheimer, es joven todavía, existe, como todas las enfermedades hay la prevención, aquí existe prevención para Alzheimer, ¿hay alguna manera de prevenir que avance o que se manifieste?
A ver, el Alzheimer, no somos médicos, ¿eh?
No.
El Alzheimer es genético, pero no es hereditario. Sí que hay un 5% de los Alzheimer que son hereditarios y que son esas demencias, Alzheimer, que se diagnostican antes de los 65 años, pero que tienes ya familia que ha despuntado el Alzheimer con menos de 65 años. Prevención, yo siempre, y lo dicen todos los grandes neurólogos de Cataluña, que son los mejores, que es ser bueno, como digo yo, entre comillas, es tener cuidado con el colesterol, con el azúcar, hacer ejercicio, dieta mediterránea, en fin, ser bueno.
Perdona, yo añadiría no hacer caso a Internet,
claro,
a las páginas que no son serias. Sí, porque...
Ese es un problema, porque además todos lo hacemos, mirar a Internet lo primero, y eso es un error.
En cualquier tipo de medicina, sobre todo infarto, dolor de hombro, estás mirando, claro.
Sobre todo porque la carrera de medicina cuesta muchos años, sí, como para que tú te mires en una página de Internet, una línea, y ya sepas diagnosticarte o saber
el tratamiento. Y nosotros sí que a veces criticamos también el interés comercial, porque, a ver, todo el mundo tiene derecho a vender lo que vende, pero de vez en cuando ves, tomar café previene el Alzheimer. Dice, ah, vale. Pero insisto, es que hace poquito poníamos en inforesidencias, un poco en broma, que decíamos, mira, te tomas un café con whisky mientras te fumas un porro y estás previniendo el Alzheimer. Porque unos habían dicho que si la marihuana prevenía el Alzheimer, que si tal. Y al final parece que lo que dices es lo correcto, que dicen, llevas una vida sana,
claro,
comes bien, no fumas, tienes relaciones sociales y ejercitas el músculo del cerebro, ¿no? Lo utilizas un poco, claro, y intentas hacer cosas creativas, ¿no?
Nosotros desde la Federación, ahora que lo habéis dicho, lo de la prevención en salud cerebral, tenemos una campaña en marcha, además en todo el territorio de Cataluña, a partir de algunas de las asociaciones que conforman la Federación, y que realizamos un estudio para aquellas personas que tengan alguna duda o que tienen algún familiar, ¿no?, y dices, ostras, lo tendré yo, pues hacemos una valoración gratuita en las asociaciones para ver si realmente a través de los resultados de estos cuestionarios pues hay alguna alarma, ¿no? De decir, pues mira, dirígete al médico de cabecera porque puede ser, ¿no?, que puedas, que no, no todo es Alzheimer, ¿no? Dentro de que hay muchos Alzheimer, pues bueno, la propia edad, ¿no? También yo con 40 años me olvido de cosas y no pasa nada, ¿no?
Pues una cosa, no puedo dejarlo decir y se nos va acabando el tiempo. En Inforesencias tenemos un capítulo que se llama Convivir con la demencia, en el que aparece la forma de contactar con muchas de las asociaciones de familiares de Alzheimer. Pero vosotros, ¿cómo vivís el momento este no deseado en principio? Porque todo el mundo querría no necesitar nunca una residencia. Pero cuando se necesita una residencia, ¿cómo lo vivís? ¿Qué aconsejaríais más? Y esto es un poco peliagudo, ¿eh? ¿Residencias que tienen unidades específicas para personas con Alzheimer o no? ¿O un trato en una unidad en la que haya personas con Alzheimer o no Alzheimer? No estaba preparado y sé que os pongo en un compromiso, ¿eh? Pero mira.
Yo creo que las personas con demencia tienen que vivir en, tienen que tener un trato especial, porque necesitan un trato especial. Y necesitan profesionales específicamente formados para las demencias. No es lo mismo. No es lo mismo un centro de día. En la mayoría de las asociaciones tenemos centro de día especializados en demencias. Claro, lógico. Somos asociaciones de familiares. Y no es lo mismo un centro de día de Jean Grand que un centro de día especializado en demencias, los nuestros. No es lo mismo. No es lo mismo el trabajo que se hace con ellos, la dinámica, la estimulación, la terapia que se hace con ellos. No es lo mismo. Necesitas gente especializada en ese trato.
Muy bien. Y una cosa, ya vamos acabando, pero las asociaciones de familiares de Alzheimer hacéis una gran labor, pero se nos está uniendo en este futuro dos problemas. Por un lado, el deterioro cognitivo, el Alzheimer, otras demencias, y por otro, que cada vez más la idea de familia es algo más difuso. Hasta ahora siempre decíamos, pues claro, el Alzheimer, pues esta señora tiene 85 años y aquí está su marido, sus tres hijos y sus cuatro nietos. Una de las situaciones que vamos a ver dentro de unos años es que mucha gente envejecerá sola, habrá tenido quizá parejas sucesivas y cuando llegue a una edad de sufrir Alzheimer no tenga una familia clara. ¿Cómo veis vosotros? Porque esto es un reto de futuro importantísimo, ¿no?
Es un reto de presente.
De presente, vale.
La Asociación de Barcelona es entidad tutelar.
Vale.
Somos entidad tutelar, justamente por esto. Algunas familias, algunos cuidadores mayores, que además tenían un problema grave de salud, nos decían, cuando yo me vaya, ¿quién le va a cuidar?
Claro.
Entonces nos pidieron a la asociación ser tutores y nos hemos hecho, somos entidad tutelar.
Entonces, enlazando con esto, ¿recomendáis que una familia que tiene a un miembro de su familia que está sufriendo deterioro cognitivo inicie un procedimiento de incapacitación, vaya a un abogado y tal? Porque estas suelen ser cosas que se viven como una agresión para la propia familia, ¿no? Ya. Tener que demandar a tu padre para que le incapaciten.
Yo creo que está mal, yo creo que lo entendemos mal. También creo que hay muchas más figuras legales no hace falta llegar a la incapacitación de esta persona. Hay más figuras y aquí quizás alguno de los abogados especialistas que tenemos vendría aquí a hacer una charla magnífica.
Bueno, pues oye, aquí estamos cada semana, cada martes de 5 a 6, o sea que...
El próximo os invitamos.
Pero como cada vez se diagnostica más pronto, creo que todos deberíamos pensar que posiblemente algún día nos puedan diagnosticar algo, ¿no? Y el hecho de ser que mientras tengamos la cabeza todavía con capacidad, decidir cómo queremos que nos hagan, que sea nuestro futuro, ¿no? El poder decir, pues mira, hago un poder, aquí en Cataluña unos poderes es prácticamente como una incapacitación. Yo no necesito incapacitar a mi madre porque me hizo unos poderes en su momento cuando todavía estaba capacitada.
Son los poderes preventivos. Vale.
Entonces, esos poderes aquí en Cataluña es prácticamente como una incapacitación. Con lo cual, eso yo lo aconsejo al máximo. Es decir, cuando todavía tienes la capacidad, haz unos poderes y decide tú cómo quieres, si quieres ir a una residencia, si no quieres ir a una residencia, que me cuide este, que me cuide el otro. Entonces,
eso es fundamental, es dejar escrito y es dejar muy claro cómo quieres que te cuiden y cómo quieres que no te cuiden.
Pues una cosa, muchísimas gracias por haber venido. Yo enlazando lo que habéis dicho, que la gente que sepa que algún familiar que tú mismo puedes estar sufriendo esta enfermedad, dirigirte a las asociaciones de familiares de Alzheimer más cercano y sobre todo intentar tomar control de tu vida e intentar hacer cosas antes de que ya no puedas pensar. Carlos Casas, director de la Residencia Sant Boi, también muchísimas gracias por haber venido al programa. ¿Querías despedirte?
Sí, quería... Es gerent de la residència.
Jo estic dient director, gerent. Un dia...
Tens un minut, si vols.
Val, volia preguntar-vos, perquè a la residència dels Munts escrivim uns articles especialitzats en el diari El Nou, i la psicòloga ens va fer notar que s'estava diagnosticant Alzheimer ara mateix a més dones que a homes, que de fet de 2 de cada 3 casos eren dones. Ser dona és un factor de risc per tenir Alzheimer?
És que les dones duren més temps que els homes, també. Hi ha més dones de més de 85 que homes de més de 85.
Fan més bondat.
Sí.
Bueno, jo crec que...
Llavors, és que, a més, com no sabem què és d'on ve l'Alzheimer, no saben si és a nivell també pot influir.
Molt bé, doncs, fins aquí és gran ser gran. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat conduït per Ignasi Miranda. Adéu.